desobediència per no atendre el Tribunal Constitucional i tramitar resolucions a favor del procés. Tot el suport, Lluís Coromina, Ramon Abarrufell, Lluís Guinó, Anna Simó i Mireia Boya, afegit a través de Twitter. La Fiscalia els demana, recordem, un any i 8 mesos d'inhabilitació per càrrec públic i una multa de fins a 30.000 euros per cadascun. El judici, inicialment, s'havia de fer al Tribunal Suprem i després s'ha ajornat diverses vegades al TCJ. I avui també us expliquem que les proves de la vacuna d'Oxford en humans confirmen que genera anticossos i cèl·lules T. Els primers testos fets a més d'un miler de voluntaris apunten que la injecció contra la Covid estimula el sistema immunitari i dona resultats molt prometedors. La vacuna no ha provocat cap reacció inesperada i ha tingut un perfil de seguretat semblant al d'altres vacunes d'aquest tipus. Amb tot això, us recordem que l'Arquebisbat de Barcelona va fer públic aquest cap de setmana un comunicat on diu que es manté el culte públic amb màximes precaucions, com s'ha fet fins ara. Per tant, en el context de les mesures anunciades aquest cap de setmana pel govern català, no hi ha canvis a les esglésies. Això sí, es recomana màxima prudència i recordar-vos també que podeu seguir la missa per Ràdio Estel cada dia a 7:45 del vespre. A banda, continua la dispensa també del compliment de la missa dominical. I atenció, marxem a l'exterior breument perquè un home amb armes i explosius ha segrestat aquest dimarts al matí un autobús amb 20 passatgers a bord de Lusk, a Ucraïna, en un punt molt concorregut de la ciutat, tal i com informa la premsa local. Abans del segrest, l'home va publicar a Twitter les seves intencions i va dir que l'Estat és el primer terrorista. El bus, que té les cortines posades pel que no es pot veure l'interior, ha estat rodejat per cotxes de la policia. Doncs bé, nosaltres, com sempre, deixem la informació aquí, però com ja saben, ens actualitzarem d'aquí una hora, quan siguin les 12 del matí.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:45 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. Després d'aquest temps de dificultat pel Covid-19, des de Catalunya Cristiana agraïm més que mai la confiança i la fidelitat dels nostres subscriptors i lectors. Moltíssimes gràcies a tots. Ara us demanem que ens continueu fent confiança. Si encara no en sou, subscriviu-vos a Catalunya Cristiana al 93 409 28 10 o a catalunyacristiana.cat. Tindreu accés a l'edició setmanal en paper i també digital. A més, al web trobareu tots els números que hem fet durant aquest temps de pandèmia. Ara més que mai, subscriu-te a Catalunya Cristiana, 93 409 28 10 i catalunyacristiana.cat. Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Tens cap molèstia aquests dies? Mal de cap? Mala circulació? Alguna contractura? Doncs de dilluns a dijous a 1:45 del migdia tens una cita telefònica amb els doctors a Salut Natural per tothom. Truca al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i els doctors atendran en directe la teva trucada. De dilluns a dijous a 1:45 del migdia, Salut Natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Bon dia. Avui és dimarts, dia 21 de juliol, i ara mateix passen 4 minuts i 30 segons de les 11 del matí. Va dir l'escriptor brasiler Paulo Coelho que el fracàs és part de la vida, perquè si no fracasses, deia ell, no aprens. I si no aprens, no canvies. No ho sé, ho estàs llegint? Deu ser veritat, això? Home, si ho ha dit Paulo Coelho, ens ho creurem, no? Benvinguts.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida. Amb Miquel Morgà.
Per tant, i segons aquestes paraules de Paulo Coelho, a partir d'avui no ens preocuparem tant. De fet, ja no ho fèiem pels petits fracassos, sinó que no ens preocuparem gairebé per res. Perquè si aquests petits fracassos els positivitzem, acabaran per ser grans èxits d'aprenentatge i, per tant, grans oportunitats de canvi. Avui intentarem fer una passa més, doncs, en aquest sentit. I això ho farem des de Ràdio Estel, fent un programa de ràdio. El Toni Huguet, des del control tècnic i muntatge musical. Bon dia, Toni. I amb les col·laboracions avui de David Murga i un home que, com que fracassa molt, però molt, aprèn molt. I si aprèn molt, vol dir que cada dia és una mica millor. Bon dia, senyor Ramon.
Home, pues mire, si tinc que contar els meus fracassos com a èxits, escolti, sóc l'home con más éxitos del món. Ara, bon dia, senyor Miquel.
Doncs està molt bé, aquesta és l'actitud, sí senyor. Així anem bé, eh?
Home, a mi m'agrada molt venir aquí cada dia perquè, escolti, jo surto carregat d'adrenalina que no veus, eh?
Escolti, a més, avui és un dia especialment feliç, perquè enmig de tot el panorama aquest incert i fosc que estem vivint de la pandèmia, de tant en tant arriben notícies una mica més bones, diguéssim, eh?
Anda, què ha passat, senyor Miquel?
Home, doncs que ahir es feia pública la notícia que sembla que les proves de les vacunes, especialment les revisades a Oxford i a la Xina, diuen que estan funcionant i podem ser optimistes, diguéssim que un curt mig termini.
Ah, vale, pues bueno, està bé. Bueno, i això què vol dir exactament?
Doncs vol dir que les proves realitzades sembla que van bé i que fins i tot ja explicaven que estan fabricant un munt de milions de dosis perquè en el moment que es doni el vistiplau definitiu, doncs, escolti, estiguin ja a punt per injectar-se a qui calgui, eh?
Anda, que no. Pues, escolti, pues això sí que és una bona notícia, sí. Té tota la raó, eh?
Doncs això que li deia, perfectament. Ara, això no vol dir que ens haguem de relaxar, eh, senyor Ramon? Mentrestant, caldrà seguir totes les normes de seguretat i ser molt prudents i tenint totes les precaucions possibles. I, per tant, caldrà seguir les mesures de seguretat màximes que tothom, que cadascú de nosaltres, pugui aplicar.
Ay, por cierto, ja que diu això, escolti, vostè no m'ha dit res d'aquesta meva nova mascarilla que porto, eh?
No, és veritat, no havia dit res, però, escolti, m'hi he fixat molt, eh? Perquè crida molt l'atenció. No sé si explicar-ho, això, per antena.
Ai, bé, pot explicar-lo, eh? No se preocupi, que a mi no me fa res que vostè ho expliqui, escolti.
Doncs bé, ho explicaré, va, una miqueta. Doncs que el senyor Ramon s'ha presentat avui aquí amb una mascareta molt... A veure, com ho diria jo? Molt cridanera, seria segurament la definició, eh? Amb uns llavis vermells i molt gruixuts dibuixats. Escolti, aquests llavis no deuen ser els seus, eh?
No, vostè me veu a mi con estos llavis?
No, el veig, ja ho imagino. El que vull dir és que de qui són aquests llavis que porta dibuixats aquí la mascareta?
Pues miri, vaig comprar-la al metro, que hi havia una senyoreta molt maca que vendia mascarilles allà de diferents formes i con diferents dibuixos, eh? I me va agradar aquesta perquè me queda molt bé. Escolti, i quan vaig pel carrer la gent riu, eh? Va riure, eh? Aquesta mascarilla va riure, eh?
Miri, això que va riure sí que té raó, té tota la raó del món, però no li han dit de qui són aquests llavis? És una fotografia, això, deuen ser d'algú.
No sé. Ja li vaig preguntar ja a la noia aquella, però me va dir que no lo sabia. A mi me recorda estos llavis que porto aquí, la mascarilla, que jo tan gruixut i tan marmella, a mi me recorda los llavis d'aquella... ¿Usted se'n recorda aquella de la Carmen de Mairena?
Home, sí, me'n recordo. Home, miri, no li dic que no pugui ser, o també podrien ser de Bayola Berrojal, jo què sé, quadrarien aquests llavis, eh, també.
Anda, pues sí, és veritat, ara que lo diu. Escolti, vostè s'imagina que jo tinguessi aquests llavis, eh?
No m'ho imagino, no, la veritat. En fi, estem parlant d'una cosa com que la gent no pot veure-ho, perquè això és la ràdio, que és una mica absurd continuar insistint-hi.
Ah, vale, claro, porque si fos la tele, però això no és la tele, no?
No, això no és la tele, encara, de moment. De moment és Ràdio Estel i no Tele Estel. Ei, temps al temps, eh? Però de moment és el que tenim.
Anda, pues mira, el dia que això, senyor Miquel, sigui una tele, jo podria fer les notícies, eh?
Sí, vostè podria, sí. No ho sé, escolti, jo què sé. Potser li ha passat una mica l'edat, no?
Home, per què diu que li ha passat l'edat? Diu, vostè no s'ha fixat que a Amèrica todos los presentadores de las noticias son señores maduros, así, y con los cabells blancs?
Sí, amb això té tota la raó. Sí, sí, són senyors... Vostè ho ha dit molt bé, miri. Són senyors madurs i amb els cabells blancs. Diguéssim que quadraria més amb mi que no pas amb vostè, perquè jo sóc madur i amb els cabells bé entre els rossos i blancs, però vostè, escolti'm, home, aviam, la maduresa ja la té una mica superada i els cabells, diguéssim que més que blancs són escassos, els seus cabells, no?
Ué, escolti, no, escolti, jo faig, i si fa falta me faig un viatge d'estos a Turquia i me faig un trasplant en 4 dies, que això ara està de moda.
En fi, està molt bé. Bé, és igual, escolti, que no ens posarem a parlar d'això ara, més suposant que això sigui una tele. Això no és una tele, és una ràdio i és el que tenim.
Vale, pues bueno. Escolti una cosa, otra cosa, abans de que me'n vagi.
Vinga, va, digui'm, i ràpid, que van passant els minuts.
Bé, pues, ahir vostè va dir que la llista del dia d'avui que seria de les manies, no?
Sí, exacte. Per cert, deixi-m'ho dir, que encara no havia dit res. Efectivament, la llista d'avui, de l'O Déu meu, avui la volem fer sobre les 10 manies més habituals. Aquella mania que teniu i de la qual en sou conscients, o potser no en sou conscients, però que sabeu algú que la té, o que ens vulgueu explicar. Vaja, 10 manies.
Vale. Però manies de què?
Escolti, aquestes preguntes em sonen aquelles converses que no s'acaben mai amb vostè, però, en fi, ho aclarim una mica. Manies ens referim, diguéssim, que aquells costums que tots tenim de fer alguna cosa repetidament, o que ens té una mica obsessionats, a vegades, diguéssim que estaríem a cavall entre el que són les manies i els toc.
Ah, vale. Entre les manies i què més ha dit?
Els TOC, que són trastorns obsessius convulsius. Vostè no recorda que hi havia una... Bé, de fet, hi ha una obra de teatre que també se va fer una pel·lícula que es diu Toc Toc?
Jo el Toc Toc, que és el que feia abans quan arribava a casa i no tenia timbre. Toc Toc, i la Pilar me deia, ¿quién es? I jo deia, abre la muralla. Anda, ja m'ha sortit el xiste d'avui, colti.
Bé, escolti, és igual, va. Per simplificar, vostè té alguna mania de la qual en sigui conscient, que es pugui explicar?
Home, pues no, jo mania no lo sé, jo... Home, miri, la meva Pilarín, que en pau descansi, me deia sempre que jo tenia la mania de deixar totes les portes obertes.
Doncs miri, veu, això seria una mania. Com també seria una mania, per exemple, anar-les tancant, totes les portes que trobo obertes, tancar-les, això també seria... O mossegar-se les ungles, o tenir sempre les coses endreçades d'una forma especial i particular, o aixecar-se, això hi ha molta gent que ho fa, aixecar-se sempre posant el peu dret primer a terra, no ho sé, coses d'aquestes.
I vostè quina mania té, senyor Miquel?
Jo no sé, tinc de tenir diverses, no ho sé. Mossegar-me les ungles, per exemple.
Ah, vostè se mossega les ungles?
Sí, senyor, des de petit, I ara ja aquestes alçades no crec que... En fi, no crec que sigui una cosa que pugui solucionar,
Home, això és perquè no ha provat els remedis aquests que hi ha,
Molt bé, escolti, és igual, és que ara no és moment de discutir els remedis aquests que hi ha, que diu vostè. No sé, a més, no sé què es refereix.
Sí, home, sí, que per no mossegar-se les ungles hi ha un líquid que se posa con un pincelito como si se pintés les ungles i que té un gust molt amarg, però molt fort,
Ah, sí, és veritat, ja sé de què em parla. La meva mare va estar molt temps posant-me aquest líquid a les ungles.
Ah, vale, i què?
Doncs que va deixar de posar-me'l quan va descobrir que m'agradava. No, escolti, a més és veritat, això és veritat.
A vostè li agradava el gust d'allò que era més amargo que jo que sé?
Doncs sí, senyor, m'agradava. I encara me les mossegava més.
Anda, que vostè té que anar al metge, perquè alguna cosa li falla, però no al metge normal, no, vostè té que anar al metge de los cargols del cap, Anda, que no.
Miri, doncs amb això no li dic que no tinc raó. En fi, va, escolti, va, miri, gairebé és un quart. Algun comentari més?
Jo, com no se me ocorreix cap mania més, pues, escolti, me'n vaig allà a parlar con el Toni tècnic.
Molt bé, això, vagi, miri, m'està esperant. Té unes ganes que hi vagi el Toni allà a parlar amb ell. Escolti, i miri, vi diré abans que se'n vagi, vi diré una mania que sí que té vostè i que estaria bé que corregís, Encara que siguem ja al final de temporada, estaria bé que vostè ho pogués corregir, això.
Ah, vale, pues digui-me-la.
Doncs que vostè té la punyet... Perdó, té la mania, de tancar la porta de l'estudi de Ràdio Estel a cops. Cada vegada que se'n va, no s'hi ha fixat, cada vegada que trontolla tot, que tanca la porta a cops.
Ah, vale. I con això què vol dir?
Doncs miri, vull dir que estaria bé que si fixés una mica intentés tancar la porta suaument.
Ah, bueno, vale. Però això no ho faig perquè sigui una mania, escolti.
No? Aleshores, per què ho fa?
Això ho faig perquè vostè se queixi. Anda, que no. Escolti, me voy ya, eh? Escolti, ya después torno. Toni, tu tens alguna mania? Que me sembla que...
Vinga, va, sí, com més fort millor. A veure si ho trenquem tot abans d'acabar les vacances i hem de fer els estudis nous. En fi, i que ho faci expressament, ja té de llonces, eh? En fi, va, continuem. Bé, en tot cas, si resumint, avui busquem fer la llista de les 10 manies més habituals. Així que, si voleu, ens podeu explicar quina és la vostra mania, aquella de la qual en sou conscients, o que us han fet veure que teniu, que de vegades no en som conscients de les nostres manies, però els altres s'ho diuen, i potser si ens ho diuen molt, deu ser veritat. O potser alguna mania que ens vulgueu explicar d'algú que coneixeu. Totes ens valdran per acabar fent el top 10 d'avui de l'Odeu meu. I ja sabeu que, com cada dia, us hem preparat per començar un informe, per posar-vos en situació, i que potser... tal vegada us ajudarà una miqueta a entendre millor allò que busquem.
Avui potser hauríem de començar per aclarir què és una mania i què un TOC, un trastorn obsessiu-compulsiu. I és que, encara que s'assemblin molt, acaben per no ser exactament el mateix. Una mania és una condició mèdica severa caracteritzada per un estat d'ànim i una energia extremadament elevats i patrons de pensaments anormals. Hi ha diverses causes possibles per a la mania, però se l'associa sovint amb el trastorn bipolar, on episodis de mania poden alterar-se clínicament amb episodis de depressió clínica. Dit així, sembla una mica complicat, però per simplificar-ho i dir-ho en un idioma més planer, podríem dir que una mania és una condició psicològica que es relaciona amb el canvi d'ànim d'una persona. I a diferència del que passa amb una persona que pateix depressió, el maníac acostuma a mostrar actituds d'alta excitació que porten a realitzar accions impulsives de forma inconscient. Tots imaginem, quan parlem de manies, les més habituals, sense donar-li gaire més importància a la que tenim a un primer cop d'ull. La mania de mirar si la porta està ben tancada, la mania de mossegar-se les ungles, la mania de que tot estigui net i en ordre, i així fins a tantes i tantes que s'han convertit en habituals i quotidianes. Ens hem de preocupar quan som conscients d'una d'aquestes dites manies? Doncs segurament no gaire, si acaben per quedar-se en aquest primer nivell. Ara bé, i segons explica la psicòloga i experta en teràpia familiar Paloma Carrasco, qui comença per tenir una mania és possible que acabi enganxant-se a altres. I posa, per exemple, el fet d'una persona que comenci per encendre les llums sempre dues vegades i segueixi per rentar-se les mans dues vegades amb sabó i ho acabi justificant tot dient que ho fa perquè li agrada el número 2. Si ens trobessin en un cas d'aquests, comencem-nos a preocupar encara que només sigui una miqueta. I tal com deia al començar, les manies podrien ser un primer pas cap a l'obsessió compulsiva, és a dir, allò que es coneix com a TOC. Avui ens voldrem quedar gairebé en l'anècdota en conèixer aquelles manies o allò que considereu que ho són i que teniu vosaltres o que coneixeu algú que tingui. Algunes, fins i tot, pot ser que ens facin una certa gràcia perquè no acabin de ser una anècdota. Així que poseu-vos a punt per escoltar-ne un bon grapat. Si teniu la mania d'escoltar aquest programa cada dia, la llista d'avui és la vostra, perquè aquí comença l'Odeu meu.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Home, si teniu algunes manies que creieu que val la pena doncs reconstruir o analitzar o corregir, doncs feu. Ara bé, si una d'aquestes manies és escoltar la ràdio i entre elles escoltar Ràdio Estel i entre elles escoltar La Veu Meu, aquesta mania, escoltem, no patiu, no passa res, la podeu continuar tenint tant temps com vulgueu. Ja sabeu, doncs, que avui busquem aquesta llista de les 10 manies més habituals. Només cal que ens en digueu una, aquella que penseu que teniu o que us hagin dit que teniu o que coneixeu algú que té i que us ha fet una certa gràcia. Ens ho podeu explicar a través de diferents mitjans que, com sempre, posem al vostre abast. També aquesta última setmana, abans de tancar temporada, us recordem que divendres nosaltres direm adéu-siau a la temporada, que farem un repòs durant tot l'estiu, durant tot el mes d'agost, però al setembre tornarem més força encara, si cap cara. Recordeu que ens podeu fer arribar aquests missatges, aquestes opinions vostres, de les manies, de les 10 manies que han de configurar la llista d'avui a través de les xarxes socials, que podeu fer a través d'Instagram o a través de Facebook, buscant el nom del programa, o Déu meu, allà hi trobareu el post amb la pregunta, amb el títol de la llista d'avui, i només caldrà que hi poseu la vostra resposta. O ens podeu enviar un correu electrònic a odeumeu@radioestel.cat. I encara una tercera via, la més directa, que ens agrada molt, perquè la tenim a tocar les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana, és el nostre telèfon habilitat pel WhatsApp. És un telèfon que, per cert, vull recordar, no hi truqueu, no hi truqueu perquè no us contestarà ningú. És un telèfon que només heu d'enviar missatges o bé escrits o bé notes de veu, gravats, àudios, a través de l'aplicació del WhatsApp, que és el 644-34-3010. 644-34-3010. Avui encara, fins al final del programa, teniu temps de fer-nos arribar les vostres opcions per la llista d'avui, que recordeu que és la de les 10 manies més habituals. I recordeu també que entre tots, al final, sortejarem un lot de vins Lovers Wine Elegance.
M'agrada saber cada dia que em tens, que tinc, que ens tenim. Lovers Wine Elegance, vins creatius i mediàtics. Ens trobareu al carrer Besalú número 60 de Barcelona o visiteu-nos a la nostra botiga online www.elplacerdelatierra.com. I recorda que som els creadors del vi Pepe Rubianes. Lovers Wine Elegance, vins que desperten passions.
Hi ha molta gent que té la mania, durant la dinada, prendre una copeta de vi. És una mania sana, no passa res. Una copeta de vi dinant no passa res. Si, a més, és un vi dels de l'Overs Wine Elegance, encara la mania és més portable, i millor. En fi, esperem les vostres respostes. Avui busquem les 10 manies més habituals. Som les que busquem per la nostra llista d'avui, pel Top 10 de Radio Estel. I és l'hora de posar-hi música, aquesta que ens lliga cançó i llista, que avui ens porta cap a Mèxic, concretament. Allà hi trobem la veu de la cantant Thalía, que precisament fa referència a les manies en aquest tema que porta justament aquest títol. Manies. Sí, però abans fem una cosa, sí, abans d'escoltar la música, i té tota la raó el Toni, que m'ho fa saber, el que farem és escoltar algunes de les opinions que ja hem rebut a través del WhatsApp, efectivament, perquè des que ahir no s'anunciàvem la llista ja vam començar a rebre algunes notes de veu, que ara us resumim en aquest àudio.
Una de les manies més habituals és obsessionar-se en que et deixes la porta oberta, o que et deixes la llum oberta, o que et deixes l'estufa presa. Jo vaig conèixer un noi que fins i tot arribava a tornar diversos cops a casa per comprovar si estava tot correcte, si la porta estava tancada, si s'havia deixat la llum. I el resultat sempre era el mateix. Tot estava perfecte.
Només se'n pot dir una, però en diré dues o tres. Jo no suporto que ningú vegi amb el meu got ni em toqui el cobert. Després m'agrada que la gent, quan parla, em miri els ulls. I no suporto una persona que tingui mal aliento. Només això, perquè si en dic, no acabarem tot el dematí. Adéu-siau, bon dia.
La mania més habitual meva és que quan vaig de casa, em giro, miro el sofà i arreglo els coixins. Però això és sempre, sempre. O sigui, el matí, la tarda, el migdia, i clar, tothom ja riu.
Oh, Déu meu!
El món de les manies, ja ho veieu, quines manies, aquesta, abans de marxar de casa, ha de mirar el sofà, deu ser com un gest automàtic, a veure si els coixins estan ben posats, els posa bé i aleshores pot marxar tranquil·la. Espero que no se ve com vulgui després la mania de mirar que la porta estigui ben tancada, o la mania de saber si he tancat bé el llum, o he apagat bé el llum, o he tancat el gas, o no he deixat cap aixeta oberta, perquè aleshores ja la cosa és greu. En fi, ara sí, ara posem música, ja anem cap a Mèxic, escoltem Talí amb un tema que serà precisament aquest nom, manies.
La noche huele a ausencia, la casa está muy fría, un mal presentimiento me dobla las rodillas, te busco en el espacio de mi angustiada prisa y solo encuentro rasgos de tu indudable huida. ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto de ti por cada costaba nada? con tu foto y la melancolía. Después de largas horas, por fin se asoma el día, pero mi fe se pierde buscando mi agonía. Una señal más clara para entender la vida.
Avui la música que ens lliga la llista del dia, la llista de les 10 manies més habituals amb la cançó que hi posem, ens ha portat fins a Mèxic i ens ha fet escoltar Thalía amb aquest tema que precisament que porta un títol ben explícit, eh? Manies.
Ràdio Estel. La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murgà.
Avui a l'O10 meu de Ràdio Estel estem fent la llista de les 10 manies més habituals, aquelles que heu detectat que teniu o que us diuen que teniu, o potser ens voleu explicar alguna altra mania que heu detectat que té algú que coneixeu i que penseu que és digne d'estar al nostre top 10 d'avui. Diuen que els actors en general en tenen moltes o en tenen algunes de manies. Tampoc sé del cert si aquest és un fet generalitzat que afecta tota la professió o com en tot depèn de qui i depèn de com. En tot cas, el nostre convidat d'avui, que ja ens espera al telèfon, com que és actor. Després li preguntarem si en té alguna de mania en concret i especialment si està relacionada amb la seva feina i amb els seus costums, abans, durant o, jo què sé, després de pujar als escenaris o de revisar algun dels rodatges de les gravacions dels programes de televisió en els quals participa. L'hem vist fent mil i un personatges, tant a TV3, en programes com Polònia o Cracòvia, o anteriorment a una altra cosa, amb Andreu Buenafuente, com també en d'altres programes d'àmbit estatal, com ara Homo Zapping, entre d'altres. Avui volem parlar amb ell del món del teatre, de la televisió, de com haurem de recompondre tot aquest trencaclosques desmuntat amb la maleïda pandèmia. En definitiva, parlem amb ell de tot plegat de la vida. Jordi Ríos, bon dia i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Hola, Miquel, què tal? Gràcies a tu.
Jordi Ríos és actor i en la seva última aventura teatral ha passejat la figura del cineasta Hitchcock per tot arreu amb la comèdia d'aquest nom. Comencem, Jordi, per allò que jo deia ara fa un moment. El tema pandèmia ha afectat, en fi, ha significat un trasbals per gairebé tothom, però pel món de la cultura i del teatre i de l'espectacle en general, molt especialment. Suposo que ningú se n'ha escapat, tampoc tu, eh?
No, a més, tinc la sensació, suposo que tothom es compra cap a casa, eh? Mm-hmm. Però la sensació que tenim al sector és que estem com a l'últim esglaó. És com, de seguida, si s'ha de tancar alguna cosa, s'ha de tancar un teatre i un cinema. Que a més és molt més fàcil de controlar que un avió o que una terrassa. Mm-hmm. Però, bé, no ha de ser fàcil, no és fàcil governar, per això jo no governo. Però la sensació és que estan perduts, perquè, bé, de sobte surt una notícia de, jo què sé, les Illes Balears, que la gent que viatjarà des de les zones afectades es tindrà que confinar, i al cap d'unes hores diuen, no, que donde dije, digo, Diego.
Sí.
I bé, i adaptant bueno, jo no ens conformarem tampoc. Cada dia tendia una onada nova. Per sort tenim dos o tres bolos aquest agost, aviam si ens els deixen fer, perquè a més és a l'aire lliure, que encara és molt més fàcil de controlar, separació i mascaretes i així. Mm-hmm. Però bé dins el que cap, vull dir, és l'estat.
Sí, escolta, el món de la cultura, ara t'ho deies, i de l'espectacle especialment, per tot això que tu explicaves, ha reaccionat aquests últims dies una mica en contra o queixant-se de les noves restriccions imposades. Ahir mateix anunciava una convocatòria davant del Teatre Grec. Des del món del teatre, molt especialment, però de l'espectacle en general, semblava que s'estaven fent les coses bé, no?
Sí, aquest és el tema, i a més, com et dic, en un teatre la sensació és que és molt més fàcil de controlar. Vull dir, jo recordo que a la fase 1, a la fase 1, que hi havia gent que volava des de... Jo tinc un amic que va venir des de Mallorca i estava a full. Vull dir, tu et pots quedar sobat amb un senyor que té el Covid i amb un teatre no. Sí.
A més, a l'avió hi ha moltes possibilitats que aquest senyor que està sobant, que dius tu, a més se'l recolzi el teu cap sobre la teva espatlla i s'adormi a sobre teu.
Però això és un típic. A mi em passa. Jo m'he despertat a l'espatlla de gent.
Bé, està bé.
Vull dir que no és tan inusual. Mm-hmm. No sé, espero que... Mira, cada notícia, acabo de llegir que a Oxford ja diuen que ja pensen amb el tema de les vacunes. No sé,
seria una extraordinària notícia aquesta, eh?
Home, seria la bomba, seria la bomba. El que es confirma, una cosa que es confirma és allò que dèiem quan estàvem totalment tancats a casa, que no podíem sortir només per comprar. Allò que deia tothom de que això ens ensenyarà molt i que la gent estarà... Això jo crec que es confirma que no.
Que no, eh?
Jo crec que la gent està com més nerviosa, està més neguitosa. No sé.
Home, jo he escoltat dir algú aquests dies, aquests últims dies, en tota la nova situació, dir-ho molt seriosament, i em sembla que això ho es pot entendre, un segon confinament no el suportaria.
Segurament. Mm-hmm. És que arriba un punt que és molt capitalista el que et vaig a dir, mm-hmm. però ens morirem abans de gana que del virus.
Sí, sí.
no dic que haguem de fer la vida com abans, perquè segurament fins que no tinguem vacuna no la podrem fer com abans. Mm-hmm. Però, i si s'ha de fer un confinament com abans, el fem, eh? Mm-hmm. Però, ostres, també... que és molt feixut.
Escolta, de fet, el primer impacte també, un impacte més, eh? També no venia només del sector del teatre, fa uns dies, fa unes setmanes, eh? TV3 també posava en estat d'alerta al sector dels actors amb la possible desaparició de produccions pròpies com la TV sèrie diària o el programa Polònia. Sí. Després sembla que això s'ha aturat o s'ha redreçat una miqueta, però l'amenaça està aquí també, eh? I això no seria tant per la pandèmia, sinó per qüestions gairebé econòmiques, eh?
Sí, 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 la pasta mana. Uh-huh. Vull dir, això... Això està per sobre de la pandèmia. Això sí que no hi podem fer massa. Però, clar, enmig de confinament, la cultura ens ha aguantat a tots. Uh-huh. Ens ha entretingut les sèries, la música, les pel·lícules, les xarxes en el bon sentit de les xarxes de vídeos d'entreteniments, de gags, de TikToks, fins i tot. Uh-huh. Això és cultura.
Escolta, per cert, has estat molt actiu amb els TikToks, eh?
Sí, tu, he estat molt actiu...
Això que deien que era cosa de nens, eh?
Com?
Això que dic que deien que això era cosa de nens, això del TikTok.
Sí, a mi no saps la gent que m'ha agraït.
Sí, sí.
I la veritat que pot sonar atòpic, però és de les coses que m'ha animat. Sempre, aviam, tots tenim un punt egoista i els actors també. Vull dir, jo el primer que m'ho passava pipa, i encara en faig algun... Però, de sobte, missatges bèsties, eh? Missatges de... Acabo d'arribar de l'hospital de no veure el meu pare, d'estar a la sala d'espera esperant notícies, i arribo a casa i ves el teu vídeo i m'ha fet riure. Això tan, tan simple i tan llunyà que a vegades ens queda... Quan fem mago les xarxes, mm-hmm. Ostres, és molt emocionant.
És extraordinari, efectivament. Parlem d'humor, Jordi?
Endavant.
Va, parlem d'humor, que sortirem guanyant. Escolta, d'humor i de l'humor de les paròdies i de les imitacions, que és el terreny que més has treballat. Diguéssim, tu ets actor, eh? Però has conreat molt tot el terreny d'aquesta de les imitacions. És possible combinar les dues coses? És a dir, mantenir-se com a actor en l'essència de l'actor, però també dedicar-se al món de l'humor des de les imitacions i les paròdies? Com ho portes?
Sí, saps què passa? Passa com amb els... Jo no sé si tens gossos, però...
Tinc gats, però en fi...
Però passa com amb els... A vegades els pitjors són els amos dels gossos. El de no t'acerques a mi perro o ata a mi perro. Vull dir que en aquest sentit, a vegades és molt pitjor el sector que no pas el públic. Al públic li agrades o no li agrades. Però a vegades en el sector t'etiqueten... No tant companys de feina, però potser sí produccions o productores, t'etiqueten. I al final, per fer una imitació, actues. Vull dir, quan veus el Robert De Niro fent un... A Toro Salvaje, per exemple, està fent una imitació. Saps què et vull dir? Vull dir, el Bardem ha fet a personatges reals i els imita. Nosaltres, tot i que fem humor, quan fas un gag no deixes d'actuar. Vull dir, per fer humor has de fer un acting, una acció que al final deixes de ser tu.
Això que dius és una veritat com un temple. A més, molta gent ho ha pagat molt car, això de dedicar-se a l'humor per després poder-se dedicar a ser actor, eh? O per continuar dedicant-se a ser actor i perquè se'l prenguin seriosament. Hi ha una solució, Jordi, eh? Diuen que és sortir fora i allà, com que no et coneixen i no saben què has fet, doncs parteixes de zero, que a vegades és més fàcil.
Però... Aquí, deixa'm corregir-te,
sí.
El problema és aquest, que per molts actors i moltes actrius necessiten que els prenguin seriosament fent drama.
Sí, sí.
És el problema.
Sí, sí.
Perquè fer comèdia és molt difícil. Mm-hmm. Vull dir, grans actors de la història sí que han fet drama, però el Tom Hanks ja era bo abans de fer drama. Mm-hmm. James Stewart ja era bo abans de fer drama. I tantíssims més, no?
I en tot cas diuen una gran veritat, vaja, que acostuma a ser una veritat bastant generalitzada, i és que un bon actor de comèdia, quan un dia decideix fer drama, perquè ens entenguem i posant així a l'engròs, acostuma a funcionar.
Sí, perquè evidentment que actuar és moltíssimes coses, no? Mm-hmm. Però fer plorar és molt fàcil. Mm-hmm. Fer plorar només has de llegir les notícies de cada dia i et fots un fart de plorar. Fer riure és més difícil, és una cosa més química, és molt visceral, hi ha gent que no et fa riure, hi ha gent que et llegeix el menú del restaurant i ja és graciós. Fer riure és molt més complicat.
Escolta, en el teu, diguem-ne, repertori hi ha un munt de personatges, entre els quals segur que la gent recorda molt especialment el Cruyff, el Puyol, però també el Ferran Monegal, per exemple, o Florentino Pérez, fins i tot hem vist fent la duquesa d'Alba o l'Iker Jiménez. Et poses en la pell del qui sigui, eh?
Sí, no, i el que faci falta.
Alguna vegada t'han dit algun nom que has dit no, aquí no hi entro?
Sí. Uh-huh. Però al final hi vaig entrar. Messi, jo me'n recordo que el Joan, el director de Cracòvia, m'insistia a fer de Messi, fer de Messi, fer de Messi, jo deia que no, fins que al final vaig haver de dir que sí, perquè Messi és un personatge molt, molt imitable, és molt fàcil d'imitar, però és molt difícil de treure-li suc. És molt difícil ser divertit amb el Messi, perquè és un personatge molt pla.
Clar.
No sé si m'explico.
Mm-hmm. Sí, sí, perfectament. Escolta, ja he escoltat moltes vegades mil i un mètodes de com arribar a tot aquest mètode a seguir fins a arribar al punt final de la imitació. Quin és el teu? És a dir, com t'ho fas? Te'l mires? Et veus vídeos? Busestics? Quin és el teu procés?
Sí, l'època del mofapping, quan no hi havia YouTube, encarregaves els programes sencers i te'ls miraves, el personatge que t'encarregaven. Avui en dia, amb els smartphones, oye Siri.
És molt més fàcil, clar.
Del que sigui, i tens mil vídeos de mil entrevistes, de mil situacions. Llavors és qüestió... En el meu cas, jo el primer que miro és si té algun gest característic i la musicalitat del parlar. Ja tots parlem... no només amb un accent, sinó que tenim una mena de to musical que més o menys intenta semblar-t'hi.
Mm-hmm. De tota manera, de vegades la sensació que tenim és que el que menys importància té és que t'hi semblis molt o poc, no? En alguns casos, eh?
Sí, sobretot en el meu cas, que no sóc un imitador nat, com hi ha tants imitadors en aquest país. Mm-hmm. Són clonadors, que tu tanques els ulls i la veu és pràcticament igual. Jo faig paròdia... Clar. I intento que recordi, però sobretot que faci gràcia, que faci riure. Jo crec que el moment que fa riure pots oblidar de que s'assembli o no s'assembli.
Si la gent en general, parlo de polítics, parlo de futbolistes també, parlo, en fi, de personatges públics, tingués sentit de l'humor, el més fàcil seria que amb aquestes paròdies, amb aquestes imitacions, acabessis fent molts amics. No sé si és el cas i t'has creat algun enemic també.
Enemics no, però vam arribar a tenir molt bon rotllo amb el Carles Puyol. De fet, el Carles Puyol va ser un punt d'inflexió en el Cracòvia, perquè va ser el primer personatge públic, a més era l'època que el Barça estava molt, molt a dalt, i que va, no només va dir públicament que li agradava la paròdia del programa, sinó que vam fer un 1 contra 1 a TV3, que això ens va donar ales. Si et prens malament que t'imitin... jo crec que tens dos problemes, perquè en realitat et fa més bé que mal, sobretot amb els polítics. Els jugadors sí que és diferent, perquè ells no s'han de vendre, però els polítics, que jo pràcticament no he imitat a cap, els polítics que cada dia estan de campanya, 4 anys, tota la vida estan de campanya, jo crec que si hi ha la teva imitació és com que existeixes.
Està clar. Està clar. Escolta, tu ets de Vilanova i la Geltrú, com el Toni Albà. De fet, teniu punts de trobada en els teus inicis com a actor, també. Fa unes setmanes parlàvem amb ell aquí al programa i tots els seus problemes amb la justícia. Això li passa, jo li deia, per embolicar-se amb el rei i amb totes aquestes coses. A tu no t'ha passat res d'això, eh?
No, a mi em foten pals. A les xarxes em foten pals, eh? La gent també...
Que a vegades és pitjor, eh?
Sí, a vegades és pitjor, sí. Però no m'amago de res... però tampoc intento liar la troca. Hi ha coses que trobo injustes i les dic, o les retuitejo, o el que faci falta, però tampoc faig bandera de res.
Home, ara, precisament ara, amb el rei i tota la família reial, són carn d'humoristes total i de paròdies, eh? Perquè, vaja, ho posen molt difícil, perquè la paròdia són ells mateixos, eh?
Sí, és un dels casos de la frase que la veritat supera la ficció. Mm-hmm. Ho poses en un gag de Polònia i dius, està bé, però t'has passat una mica. No, no, el que es passen són ells, es acollonen.
Avui a l'Odeu meu de Ràdio Estel estem buscant la llista de les 10 manies més habituals als nostres oients. Diuen, Jordi, que els actors, o que la majoria dels actors, esteu carregats de manies. Tu ets d'aquests?
No.
No, eh?
No. Jo tinc una mania molt tonta. A mi m'agraden molt les bambes. Jo tinc moltes bambes, em regalen moltes bambes, em donen moltes bambes. Soc, no sé si segurament és fetichisme bambil. I tinc una mania molt tonta, però els hi faig un petó a la sola abans d'estrenar-les.
Abans d'estrenar-les, eh? Bé, està bé, està bé. No cada vegada que te les poses, eh?
Precisament per això, perquè és l'únic moment que li puc fer un petó.
Clar, clar.
Perquè sóc un friqui.
Per tant, no ets d'aquells que abans de començar l'obra de teatre o abans de començar un rodatge, no. Jo què sé, es concentren especialment, prenen alguna cosa especial, oloren algun olor que els inspira, no, eh? No, no,
no, no, no sóc gens supersticiós.
I el groc?
Mala...
Molt bé, sí, sí, pots dir-ho, te la pela, sí, vas a dir-ho, sí, sí, ja pots dir, ja cap... Molt bé, sí, sí. Escolta, tornem a les paròdies i sobretot a la política, un terreny que, com tu deies, ara no has tocat gaire. Els polítics també ho posen molt difícil, perquè gairebé és impossible superar-los des de l'humor, les situacions que ells mateixos provoquen, però és que, a més, tinc la sensació, potser no tens aquesta percepció i en tot cas em corregeixes, però que els polítics d'ara ja no són com els de fa uns anys, eh? Que abans eren més, com eren més susceptibles de ser imitats, eh?
Sí, segurament. Més susceptibles, sí, segurament. Però jo crec que és sobretot per això, perquè en aquest sentit aquí a Catalunya, Polònia els ha humanitzat molt.
Clar.
Els ha humanitzat. Això també ens passava molt amb el Cracòvia, que la gent i la canalla, per exemple, arriba un munt que fa un moment que fa una barreja de, no per similitud, però com que el que està veient i està passant aquell gag sembla tan real que ho barreja. Vull dir, jo me'n recordo una sobretaula amb el Puyol, que ella em deia que li preguntaven per la queca. I a mi moltíssimes vegades em preguntaven què tal el dimecres, guanyarem o no. Saps? Vull dir, el pal era aquest, que per trencar el gel amb ell li preguntaven per la queca, uh-huh. A mi, per trencar el gel i dir-me alguna cosa, em preguntaven...
El resultat, sí, sí.
A la lesió.
Sí, sí. Home, escolta, s'han donat casos, sobretot de gent molt jove, que ha conegut alguns personatges, més de la política segurament que no pas de l'esport, però que els han conegut gràcies a les imitacions, i per tant... O de l'esport, el meu fill, quan era molt petit, va conèixer el Núñez sense saber ni tenir idea de qui era el Núñez, per exemple.
Totalment. Mm-hmm. Totalment. Vull dir, el Núñez, i mira que s'havia imitat i s'havia imitat molt...
Sí, molt, és veritat.
L'altre, el Núñez, va fer una obra mestra. Mm-hmm. De fet, jo encara... Jo què sé, si vaig a prendre alguna cosa i em cobren 5 euros per un bitxí, doncs... És que és boníssim, no sé jo. Es pot permetir, no? Vull dir, 2 euros, vull dir, ja forma part de la nostra vida, parlar com el Núñez de l'altre.
Cert, cert. Escolta, abans d'acabar, deixa'm parlar de teatre un momentet. Les darreres temporades te les has passat, com deia abans, representant Hitchcock a la comèdia. En quin estat ho tenim, això?
Doncs, si tot va bé, farem un Hitchcock a l'agost.
Sí.
I si tot va bé... No, si tot va bé, no. No m'agrada dir si tot va bé, perquè és com un condicional.
Anirà bé.
Tot anirà bé.
Sí.
El farem, i al setembre comencem un projecte teatral nou que no et puc dir massa cosa.
Ja hi som, ja està, ja hi som. Ja llences i ara ens deixes aquí amb el mel a la boca, clar.
Mira, serà una cosa que és teatre... Mm. És comèdia.
Sí.
Amb actors molt, molt, molt coneguts. Actors i actrius molt coneguts de Catalunya.
Sí.
I ho farem a finals d'any.
Molt bé. M'apunto tot això. Escolta, com que tot anirà bé, perquè hem de tenir convenciment que tot anirà bé,
sí.
Quan comencem temporada trucaré i t'ho preguntaré, eh?
I t'ho explicaré amb pèls i senyals.
Jordi Ríos, moltes gràcies. Ha estat un plaer parlar amb tu. Espero que tots aquests pronòstics d'aquests bolos pel mes d'agost segueixin el seu curs, que ho seguiran, segur que sí. Que tot s'acabi per reconstruir el millor possible per a tu i per tot el sector de l'espectacle. Ja ho saps, molts èxits. Gràcies.
Una abraçada, gràcies.
Doncs abans de començar el programa ja hem escoltat algunes veus, algunes notes de veu que ens heu fet arribar a través del WhatsApp, amb les vostres opinions, amb les vostres opcions per la nostra llista d'avui. També hi ha, però, ja ho sabeu, també qui ha optat per fer-nos arribar aquests missatges a través de missatges escrits o bé a través del mateix WhatsApp, el 644-34-3010, a través de les xarxes socials o del correu electrònic. Ara en llegim alguns, per exemple, l'últim que ens ha arribat, ens arriba a través del WhatsApp de la Cristina de Lleida. Ens diu: hola, tinc una companya de feina que té la mania de parlar-se a ella mateixa. És a dir, parlar sola, diu. De moment encara no es contesta. Està bé, molt bé, està bé, està bé. És a dir, es parla, però no es contesta. La conversa queda massa i falta alguna cosa. Està molt bé. També a través del WhatsApp hem rebut alguns altres missatges. Per exemple, la Yanni ens diu: mi mania és cantar en la dutxa. És molt habitual aquesta. És una bona mania aquesta, eh? Escolta'm, si no crides gaire o molestes els veïns, benvinguda si hi ha la cançó i la música a la dutxa. L'Antoni ens diu: la meva mania és tornar a mirar la porta que quedi totalment tancada dues vegades quan surto al carrer. Perfecte. El Pere Marimon, aquesta ja havia sortit també més abans, eh? El Pere Marimon diu: soc de mossegar-me les ungles i gairebé els dits. Bé, escolta, les ungles ho considerien mania. Els dits, no sé com ho hauríem de qualificar ja. L'Alcón Mercedes ens diu: no deixar mai les tisores obertes. Una mania que té la Mercedes. La Rosalinda ens diu: tinc la mania de tocar fusta quan vull que alguna cosa surti bé. També és molt habitual aquesta, molt popular. El Bania 23 diu: soc una maniàtica de la neteja. Bé, això està bé, eh? És a dir, la neteja està bé, però quan dius soc una maniàtica de la neteja, em fa una mica de por. No sé si m'atreviria a preguntar-te detalls, perquè aleshores comença a ser ja... Bé, això és, acaba sent a vegades, moltes vegades, conflicte de matrimonis, eh? En fi, que acaben com el Rosari d'Aurora, ja us ho dic ara. El Martí Bellplà ens diu: necessito tenir sempre els llibres de la prestatgeria ben ordenats per col·leccions i mides. Està bé. I aquell que no li quadra, a fer de falca de la taula, que de vegades balla i va molt bé. No, aquest llibre que no vagi bé, que no et quadri en res. L'Antoni Valls ens diu: la meva obsessió és la simetria. Suposo que es pot considerar una mania. Sí, si és molt, molt, molt accentuada, és gairebé un toc, eh? És un trastorn obsessiu-convulsiu. El Manel Oravai ens diu: em prenc sempre una aspirina efervescent encara que no em faci mal res. Bé, no ho sé. Una mania, sí, és una mania. Home, no, escolta'm, no, ara m'ha sorprès de llegir-ho, però en conec alguns, eh? Que aspirines, no sé, però que es prenen coses sense necessitar-les, algun medicament, dic, m'ho prenc perquè m'agrada, en fi. El Raimon sempre ens diu, sempre he de netejar la cadira amb la mà, encara que no hi hagi res o estigui neta. Està bé, aquell gest, d'expulsar la cadira, està bé aquesta. El Samuel Petit ens diu: no sé si es pot considerar mania, però sempre he de fer pipí assegut a la tassa. El Samuel es diu: sent un home sembla estrany, però és així. Bé, no entrarem en consideracions, que cadascú fa el pipí com vol, diguéssim, eh? Està bé. El Miquel, aquest amb doble, veus? Diu: tant quan em llevo com quan entro a algun lloc, ho he de fer sempre amb el peu dret. Aquest ho comentàvem abans també. És una mania que tinc des de fa moltíssims anys. També tants que ni me'n recordo. Això ho hem vist moltes vegades amb els jugadors de futbol, eh? Quan entren al camp, que han d'entrar amb un peu concret, no sé si el dret o l'esquerra, però amb un de concret. La Maria Lluïssa diu: compto les escales cada vegada que pujo o baixo al carrer. Ja sé quantes n'hi ha, però sempre les compto. Una mania interessant i inconscient, aquesta. Sembla que la faig jo, aquesta, em sembla, eh? No sé si sempre, però moltes vegades. L'Ailolé ens diu: he de posar-me roba interior vermella a venir a Cap d'Any. No em puc treure aquesta mania de sobre. Bé, és una tradició, és que una mania, eh? I un parell més, el Pere Ramon ens diu: tinc la mania de creuar els dits, molt bé. I la Susana, dues manies, ens diu: sempre canto mentre em dutxo, que està sortint molt, i sóc maníaca de la neteja i l'ordre a casa. Ja hem dit el què d'això. En fi, en són uns quants. Falten 7 minuts i arribarem a les 12.
Oh,
Ja sabia jo que amb aquesta llista d'avui de les manies sortirien totes les nostres feblesses i això, i manies mai millor dit, que tenim tots plegats. Doncs, escolta, i ara no diré quines perquè no és el moment, però d'aquestes que heu dit, moltes, però moltes, ara me n'adono que jo les faig. Per tant, que està carregat de manies. Dic jo, no sé, no m'ho havien dit mai. En fi, no tenim avui la Marisol de l'Orden i li hem demanat abans, quan marxava Editors i el Ramon, que tornés, mentre sonava la música, busquim alguna cosa a internet a veure què hi troba.
Ai, pues he trobat una cosa, senyor Miquel, que li agradarà molt, però molt. Estic segur que li agradarà. Vostè sap qui és el Joan Capri?
Home, perdoni, per favor. Clar que sé qui és el Joan Capri. El que m'estranya és que ho sàpiga vostè. No sé, no el faig a vostè, escoltant el Capri.
No, bueno, jo no. És que la meva Pilarín, en pau descansi, era una fan del Joan Capri, Pues mire, el Capri tenia uno d'aquellos trossos que parlava.
Un monòleg, vol dir.
És un monòleg, que estava dedicat a les manies.
Ah, sí? Sí, me'n recordo.
Pues mire, ho he trobat a internet i li porto un trosset. Vol escoltar-lo?
Home, i tant. Escolta, el Capri sempre ve de gust.
Ja hi som. Dues pulsacions més que fa una hora. Clar que també ara m'he menjat una botifarrota amb mongetes i potser això m'ha fumut aquesta sotregada. Però vaja, no deixen de ser dues pulsacions més i això a la llarga mata, sabeu? Sempre sí. Vostès diran, per què no va veure el metge? Els metges? Quasi bé cada dia els veig tots, els metges. Metges no serveixen per res. Perdoni, noi, si hi ha algú que m'escolta, però els metges... Les medicines potser sí, però els metges, mireu, totes les butxaques plenes. I què? Em trobo com abans. Amb tot això ara, de més, que hem fet córrer de la pressió. Una altra manera de treure els diners de la gent. Vinga, que tothom es vigila de la pressió. 200 pessetes cada vegada. Jo era abans una persona que abans, jo, per prendre'm 200 pessetes, m'havien de pressionar molt a mi.
Era el monòleg, el maniàtic d'en Joan Capri, que avui ens ve a pèl i que li agraeixo molt al senyor Ramon que ens hagi portat.
Home, pa, que després me digui que no feia res.
Ja ho veig, molt bé. Doncs miri, si ha de fer coses així, pot venir sempre que vulgui. Tenim tota la informació oportuna per fer la llista i que el que falta només 4 minuts per les 12 és el moment de tancar-la.
Cada dia una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
Sembla que és una mania molt habitual, però no només és inofensiva, sinó que més alegra segons quines cases. Cantar a la dutxa.
Número 2.
Els que tenen aquesta mania ens consta que és molt difícil treure-se-la del damunt, fins i tot amb líquids i estratègies vàries. Mossegar-se les ungles.
Número 3.
Ho fa més gent de la que ens pensem, potser de vegades inconscientment, fins i tot anant pel carrer. Comptar les escales.
Número 4.
Gairebé parteix d'un costum o fet popular, es diu molt i es fa quan desitgem que alguna cosa surti bé. Tocar fusta.
Número 5.
Tot i que convindríem, com deia abans, que en principi és una mania en positiu i que té molts avantatges, i gairebé jo diria cap inconvenient, quan es converteix en excessiu, provoca molts desencontres a casa. La neteja.
Número 6.
Ens l'heu dit i ens ha sorprès, tot i que després hem comprovat que no és cosa d'una sola persona, sinó que és una mania més extensa. Prendre's una aspirina o algun altre medicament, encara que no et faci mal res.
Número 7.
En l'obra Toc Toc, de teatre, ho presentaven com un trastorn obsessiu-convulsiu. Allà feia riure molt, però no sé si en la realitat és tan divertida. La simetria.
Número 8.
És una altra de les manies més populars i que quan la tens necessites exercir gairebé per tot. Creuar els dits.
Número 9.
Com en el cas de la neteja, quan és per poc, crea problemes. Però quan és en excés, també. L'ordre.
Número 10.
I tanquem la nostra llista d'avui amb una de les manies que hi ha més gent que té i que hem vist fins i tot exercir a molts jugadors de futbol quan surten al camp. Llevar-se o entrar sempre amb el peu dret. Doncs ja la tenim aquí, una nova llista de les 10 manies més habituals. Moltes gràcies a tots per participar-hi. Hem rebut molts missatges amb manies realment que algunes han fet riure una miqueta, però que està molt bé. I per això fem la llista, perquè rebem el vostre feedback i d'alguna manera puguem confeccionar al final una llista el més semblant millor a la realitat que ens expliqueu. Ja sabeu que entre tots els que participeu sortegem un lot de vins Lovers Wine Elegance i avui aquest lot se'n va cap al Pere Ramon, que ens ha dit: tinc la mania de creuar els dits. Demà hi tornarem, i tornarem amb una llista que, tot i que pot semblar que és en negatiu, intentarem presentar-la amb bon humor i buscant-hi el costat bo. Perquè demà us demanarem, atenció, els 10 monuments o obres d'art, monuments o obres d'art que no enteneu o que directament no us agraden. Obres d'art que no enteneu o que no us agraden. Us dono una pista, penseu en les rotondes. Allà en trobareu un munt d'aquestes obres d'art. En fi, no cal que ens digueu ni el nom, si és que no el sabeu, ens ubiqueu aquesta obra d'art o aquest monument i ja n'hi ha prou. 10 monuments, obres d'art que no enteneu o no us agraden. Gràcies a tots per participar-hi. Avui el programa, com sempre, hem fet possible el Toni Huguet des del control tècnic i el muntatge musical. T'he rebatejat avui, Toni? Amb la col·laboració del David Murga i del senyor Ramon, que com sempre ens ha acompanyat aquí compartint taula i estudis de Ràdio Estel. Demà hi tornarem a partir de les 11 i molt pocs minutets. Fins aleshores, tingueu un dia extraordinari. Adéu-siau.
Oh, Déu meu, amb Miquel Murgat.